Ara fa 15 dies, el passat dilluns, dia 5 d'agost, començava a fer feina, i així s'anunciava doncs, des del Consell Insular de Formentera, el primer inspector de turisme de l'illa, que està doncs, duent a terme les seves tasques, en aquest cas doncs, per vigilar doncs, l'oferta il·legal i controlar-la i sancionar-la quan després toqui. En aquest cas, el Consell traia pit, afirmava doncs, que es complia una de les prioritats de l'equip de govern per aquesta legislatura amb la finalitat d'acabar amb l'oferta turística il·legal a Formentera. De fet, es va realitzar un sorteig aleatori perquè el mateix dilluns es decidís en les primeres zones de l'illa en les quals se centrarà la tasca inspectora per garantir la naturalitat de la seva feina, del seu treball. En volem parlar avui amb el conseller de Turisme, també és Innovació i d'Habitatge, Nartal Mayans García. Molt bon dia, Nartal.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns aquest matí aquí a l'estudi de Ràdio Illa. Sabem que estàs molt enfeinat darrerament, és estiu, tens molta feina al Consell, també tens de fora i a més estàs a punt d'agafar doncs, uns dies doncs, de certa pausa, de certa treva. Més val tard que mai, no?
Sí, bueno, al final això són coses que des de fora no es veu el retorcit que pot ser tot dins l'administració. Ens ha costat més feina que pensàvem, va haver certs errors en el procediment. No es tracta de buscar culpes, sinó de resultats. Ja ha iniciat la feina com esperàvem, una mica més tard, això sí, però bueno, a partir d'ara ja podem començar a veure que funciona, que no funciona, com s'han de fer les coses, no? Però això és com tot, quan inicies una activitat, quan inicies un nou projecte, no saps com seran les coses, no saps en què te podràs equivocar, hi ha moltes coses que pots no tenir en compte, i així com has posat un inspector de turisme, sí que existeix a les altres illes, cada illa té les seves particularitats, i crec que era necessari veure-ho en primera mà per veure quines són les necessitats reals que té aquesta illa per mort d'això.
Per tant, va haver-hi una qüestió de trava burocràtica, no pas doncs, que no hi hagués algú que pogués venir aquí a viure i a fer feina aquí.
Bueno, s'ajunta tot, no? És el que dèiem, es va fer primer un bursí d'inspector amb una categoria inferior de la que corresponia, encara i així no va haver cap... crec que va haver només dos noms que, a més, no sé si es varen negar o no sé com va quedar aquell bursí, però només hi havia dues persones i, clar, al final inicies un bursí en el mes de... m'apareix que va ser novembre que es va començar tot això i es publica o surt els resultats en el mes d'abril, més o menys, parlo així una mica de memòria, podria equivocar, però bueno, ja tenc escap per dir fetges exactes. I no hi ha gent suficient. Entonces, es decideix agafar un bursí anterior, un bursí que hi havia de categoria 2, dins l'administració és igual que en els carrers de conduir, no? Va per lletres i números, i és necessari per inspector de turisme o per tècnic, era una categoria 2. Va buscar un bursí que ja hagués obert, es va agafar, i es va oferir la plaça tot allistat. En la sort que el que va acceptar va ser, crec que no sé si era l'últim o l'avantpenúltim de la llista, que ens va demanar uns 15 dies per poder deixar el seu lloc de feina anterior i ara s'ha incorporat ja en pleno rendiment. I bueno, ja ha fet, com deies, es va fer el primer sorteig, les inspeccions no és que s'envien a dit, és que perquè tu me caus malament t'envio un inspector, no? Això no es fa així, a no ser que hi hagi una denúncia prèvia, òbviament, la legislació obliga a visitar primer les denúncies, però es fa un sorteig on es decideixen d'entre els edificis que hi ha o les possibilitats que hi ha, surten uns números, cada número va assignat a una direcció, i per allà és per on comença. De 20 que en varen visitar, hem tingut dos actes que poden acabar derivant en expedients sancionadors. Creiem que és un número interessant. Dins dels números que hi ha, un 10% de les visites han anat han dat com a resultat actes, així que creiem que és una cosa positiva.
20 visites, en aquest cas, amb dues setmanes de feina amb un festiu, o sigui, 9 dies laborables.
Sí, bueno, tenint en compte que els primers dies també havia d'organitzar-se una mica, havia de conèixer els sistemes, els equips, com fer les coses dins del Consell de Formentera. Va començar, crec que sí, hi havia un o dos festius. Realment ja fa un parell de dies que va acabar. Ens vàrem reunir amb ell divendres per veure com havia anat. Allí ens va fer una mica aquest parèntesi. I es va decidir que es tenien que posar més números. No és que siguin 20 vivendes exactament, són 20 edificis, que un edifici pues, pot tenir 5 vivendes, pot tenir-ne 10, pot tenir-ne... Bueno, la Formentera no en pot tenir 500, però en pot tenir més.
Per tant, està fent feina en zona urbana i en zona disseminada.
Bueno, no darem les pistes exactament de per on està anant, perquè la idea
és que... Edificis amb diversos habitatges.
Dic que pot ser en edificis, pot ser en rústic, pot ser en... Mm. No, aquí és... S'agraci una mica d'això, és que ningú sàpiga cap...
No els hi facilitarem la informació. No,
clar,
no,
al final, la idea d'això, això és com, com sempre m'ha de dir el papà, fa més el cartell de la càmera que la càmera. Al final, si la gent veu que això va en sèrio, doncs esperem que prenguin mesures, regularitzin dins de lo que es puga les seves situacions i, si no, perquè hauran de buscar alternatives. La normativa ara mateix és la que és i, bueno, les coses no sempre han set d'una manera i no sempre seran de la mateixa, però mentre tenim aquesta normativa així i no s'espera que canviï a curt plaç, s'haurà de fer respectar perquè per això es posa.
El lloc de feina entenc que és per tot l'any, per tant, així existiu, quan hi ha la temporada es pot fer feina sobre el terreny en directe, bàsicament on s'està llogant, on s'està llogant, si s'està llogant amb permís o sense, etc. Suposo que en hivern deu ser més època doncs, de rastrejar telemàticament, online, doncs, oferta il·legal, no?
A veure, realment això podria ser així, però la decisió que hem pres és que de moment la plaça d'inspector que s'ha agafat s'agafarà fins a meitat final d'octubre i això es deu en part a la metodologia que es va tenir que emplear per agafar aquest puesto, no? Que hem dit que vàrem agafar un bursí anterior que ja feia un any i pico o dos anys que estava allí. Entonces no s'ha donat realment l'oportunitat de fer un bursí com a tècnic, o sigui, com a inspector de turisme, sinó que s'ha reciclat un bursí anterior. I una altra cosa, hem detectat inclús que hi ha gent que activa els anuncis, per exemple, en Airbnb, en metabuscadors, els activen en horaris que els inspectors o els funcionaris no fan feina. Per exemple, te'ls activen a la nit, te'ls activen els caps de setmana, te'ls activen els festius, que també és quan la gent diu, mira, avui no faig feina, m'ajunto amb els amics i podem mirar de fer una reserva. I a Formentera, pues, això, tenim la particularitat de que som un lloc molt estacional i a Ciudadan no creiem que a priori, per això sempre es pot canviar, però a priori no creiem que de moment siga necessari tenir la plaça fins que es faci com amb el procediment que seria més adequat.
O sigui que l'inspector in situ sobre el terreny treballarà a nivell contractual fins al que dura la temporada, mitjans finals d'octubre.
Exacte, ara de moment es farà així. Esperem tenir també desenvolupar un pla d'inspecció que ens permeti pues, veure en què ens hem equivocat, que ha fallat, si s'ha de modificar alguna cosa, si en... Bueno, tot una mica. També si el que s'ha d'exigir ha de ser el que ja s'exigia, si s'han d'exigir coses noves en la mateixa plaça, això no vol dir que la persona que està ara no pugui renovar o no es pugui allargar finalment. Això simplement vol dir que acabem de començar, que com hem dit és una cosa que no s'havia fet mai aquí, no entrarem a valorar per què, però no s'havia fet mai, entonces no tenim un know-how, no tenim un coneixement de tot el que ha de fer. Dins de l'administració no tenim la flexibilitat que es podria tenir en un altre àmbit, doncs de primeres es posa un plaç i llavors aquest plaç sempre es pot modificar cap endarrere, o sigui, es pot allargar el contracte, però no es pot retallar. Entonces vam dir, ja veurem, a meitat de setembre es veu com es segueix treballant, a meitat d'octubre es veu com es segueix treballant, i si de pronto veiem que la feina baixa i no hi ha inspeccions i no hi ha gent perquè directament estan tots els pisos tancats, pues realment seria una mica tonteria tenir aquella plaça coberta. A més, tenint en compte com es va tenir que fer, pues creiem que no és l'adequat.
Hem de pensar que aquest inspector no fa feina tot sol, sinó que deu tenir la infraestructura de la Conselleria de Turisme, infraestructura humana, de mitjans, material, tot un equip logístic darrere.
Bueno, dins de tot l'equip logístic i tecnològic que puguem tenir, al final ell té un ordenador, té un lloc de feina, té una taula, per algun lloc desconsell, tampoc direm on, perquè no el busquin, però ell que està en un lloc, té un lloc físic, però la seva feina és anar tot sol a tocar portes, al final, ara mateix. Llavors, veritat que és inspector de turisme té moltes altres funcions que s'han de fer, però això ja és un tema més que es veurà més endavant. Ara creiem que la prioritat era una mica, vista la gravetat i la urgència que tenim a nivell de vivenda, combatre els que estan utilitzant les vivendes de forma fraudulenta, i per això s'ha decidit fer així. Els mitjans que té, pues, bueno, són els mitjans que es poden tenir en el Consell, són limitats. Al final pot tenir un vehicle que tampoc és exclusiu del càrrec d'inspector, perquè, com hem dit, s'acaba de crear, doncs és el millor, és una de les coses que s'han de veure. A lo millor llavors resulta que fa falta un vehicle exclusiu per l'inspector, o a lo millor fa falta que duga, no sé, una càmera de l'escap, o és que no ho sé, és una mica per dir, no? Però ja ell compta amb tot el nostre recolzament, de fet, de moment es tracta bastant cordial, se li veuen moltes ganes d'ajudar, i per lo que ens consta té experiència dins de l'administració, i bueno, estem intentant treure tota la feina que es puga per poder garantir que es compleixi la normativa.
A final de temporada entenc que cap al novembre, quan tinguem el número total d'actes, es podrà explicar una miqueta la casuística que ens hem trobat, no? Una miqueta aquest marc, quin és el tipus d'il·legalitat, d'infraccions que es fan, si és en zona urbana on no es permet el lloguer, si és a cases que no tenen llicència, etcètera, no? O sigui, podrem veure una radiografia una miqueta de l'habitatge del lloguer turístic il·legal a Formentera.
Clar, això és com tot. Quantes més dades tinguem, millor serà la fotografia. Si tu veus una foto o veus un quadre només des d'una cantonada, et pot pareixer, no sé, veus una pata d'un animal, dius és una granja, llavors veus des de lluny i dius és un parc, i veus des de més lluny i és una altra cosa. Pues aquí igual, les dades al final, si treus, com ha passat ara, 20 inspeccions o 20 zones on inspeccionar i dos donen actes, no implica necessàriament que un 10% de les vivendes a Formentera tinguin un el caràcter de lloguer fraudulent. I indica que dins del percentatge que hi ha hagut, pues el marge d'error és molt superior, perquè no tenim una mostra suficientment gran, i això és un joc d'estadística. Tampoc ens hem de barallar amb els números. El que hem de fer és conscienciar i mostrar que realment hi ha una alternativa, que la possibilitat de lloguer residencial per tot l'any és pràcticament igual de rentable en la majoria dels casos, sobretot en la tipologia de pisos i cases petites que hi ha. És veritat que en cases més grosses pues, això ja és més diferent, però són molt poques. Entonces, crec que és important que la gent sàpiga què s'està fent, que llavors ningú pugui dir d'això no ho vareu avisar, ho duim diguem molts de mesos, encara que no se mos creia massa. Ara ja està aquí i hem de veure quins resultats mos dona, i com tot bé deies, quan arribi novembre podrem veure si aquesta feina és necessària, si fa falta dos inspectors, si fa falta cinc, si en fa falta menys, si fa falta la col·laboració amb la policia local, amb alguna altra administració. Tot això s'ha de veure.
Allà, per acabar amb aquest tema, a Eivissa, déu-n'hi-do, s'han ficat ses piles en la qüestió, estan donant a conèixer doncs, els resultats d'una inspecció sense precedents, una inspecció doncs, a gran escala, intensiva. Suposo que us fixeu també en la feina que fan i passen a ser una miqueta una referència, també.
Bueno, això és el que deia que volia evitar una mica, perquè al final, si ens posem a parlar d'Eivissa, hem de fer comparatives del que s'ha fet fins ara aquí i allí, i bueno, com no vull tirar... no vull tirar merda sobre ningú per dir-ho clar. Direm que Eivissa ja fa 4 anys s'ho varen prendre molt en sèrio, varen iniciar un pla de lluita contra l'intrusisme en el que van molt avançats. Tenen el vicepresident del Consell, en Mariano Juan, que està més el conseller de lluita contra l'intrusisme, i és una persona que a més en té molt de coneixement, o per almenys el demostra ara. No sé si l'ha adquirit en els darrers 4 anys o si ja el tenia d'abans, però és una persona molt vàlida, està fent una feina meravellosa. Tenim un grup de col·laboració entre les 4 illes, juntament amb el director general de turisme del govern balear, que estem sempre intentant actualitzar-nos, buscant solucions, buscant què fa un i què fa l'altre. Com dèiem, cada illa té unes casuístiques, i bueno, Eivissa, la veritat que està sent, no sé si pioner, però està sent, és que més resultats està traient.
Disculpa, que estava a punt d'esternudar, en fi, gags del directe. Ja per acabar amb la qüestió del turisme, molt breument. Balanç fins al moment de la temporada, encara estem allà enmig, clarament encreuat l'equador de la temporada, ens queden pocs dies d'agost, i que és el moment àlgid d'ocupació Formentera i de presència de visitants, de turistes. Després ens queda setembre-octubre, veurem què tal van. No sé si es vol aventurar a fer un balanç. Al moment sabem que les dades hoteleres ja van baixar un peliu l'any passat, enguany han baixat un peliu més pel que fa doncs, a reserves i estances i a nits a Formentera. I després doncs, la sort va com va, doncs, algunes botigues, alguns mercats, alguns restaurants, alguns fan feina, d'altres no. No ho sé. Alguna impressió que... Com pren el pols a la temporada, al moment?
Bueno, a veure, això és el que té de l'estadística i dels números i de la perspectiva. No podem fer un balanç de la temporada fins que la temporada no ha acabat, primer de tot. Es senten moltes coses. Sí que es comenta que, en general, en totes les Illes Balears ha baixat una mica el turisme. A nivell nacional ha baixat una mica el turisme. Podríem parlar de moltes coses, no? De que aquest any ha coincidit que hi ha hagut Eurocopa, que l'Eurocopa és veritat que es fa cada 4 anys, però és dins d'Europa, doncs és una cosa que pot ser un competidor directe. Hi ha hagut Olimpiades, que és veritat que es fan cada 4 anys, però aquest any han set a França, que és a París, que és la ciutat més visitada del món, és un competidor directe, que mos lleva turistes. Tenim... que s'han obert mercats que duien molts d'anys tancats, ja sigui per inestabilitats sociopolítiques, com tota la part del nord d'Àfrica, que havia estat un parell d'anys bastant convulsa. Tot l'est d'Europa, que està apostant molt fort per un turisme, tenen també són competidors directes, ofereixen sol i platja igual que nosaltres, ofereixen coses que aquí s'ha decidit i es tenen que mantenir una mica més limitades per conservar el que tenim, perquè al final, per almenys Formentera és una destinació que no pot presumir de tenir grans elements fets per l'home. Tot el que tenim està fet per la naturalesa, doncs això s'ha de conservar. Hi ha un nivell de preus que jo no crec, i ho he dit diverses voltes, no crec que siga alt. Perquè realment tu quan viatges te'n vas... No te n'has d'anar ni fora d'Espanya, no? Te'n vas a Madrid, te'n vas a Barcelona. Està tot caríssim, però el problema no és que les coses estiguin cares, sinó que no s'està pagant lo suficient a la gent. Però bueno, això ja és un debat a part. La temporada ara mateix també podríem dir que el número de persones que venen cada any a Formentera està mesurat per diverses fonts i més o menys... Els datos són els mateixos. És el mateix que cada any. Què implica això? Que claro, que quan hi ha 50 restaurants i s'han de repartir 1.000 persones, toquen a 20 persones per cada un. Si de pronta n'hi ha 55, ja toquen una miqueta menys. Si de pronta hi ha 70 restaurants, ja toquen una miqueta menys. Passa el mateix en les places hoteleres. Si fa 8 anys hi havia, per dir un número més rodó, 5.000 places, i ara ni, en el cap de 2 anys n'hi ha 6.000, en el cap de 3 anys n'hi ha 8.000, i ara n'hi ha 10.000, pues la gent s'ha de repartir entre totes les places. Què vol dir això? Que hi ha menys gent? No, que hi ha més competència. I vivim en un món que està molt globalitzat, que està la competència al final ajuda a oferir un millor servei en el visitant, perquè o competeixes per qualitat o competeixes per preu o te'n vas fora. I el que veiem és que hi ha molts de negocis que van molt bé, que van inclús, no sé si dir millor, però mantenen el rumbo que havien tingut els darrers anys, i n'hi ha altres que, bueno, que desgraciadament no sobreviuen. Això està passant per totes les ciutats del món, i a Formentera algun dia havia d'arribar, que quan es veu que és un lloc com Formentera, que tenim l'exemple de xiringuitos, és una cosa que era molt atractiva, de pronta s'ha fet notori lo atractiu que era, han entrat més competidors i molts són, bueno, al final és lliure competència. És un exemple per posar, no vull entrar en els detalls del tema de xiringuitos, però és perquè s'entengui una mica, no? Quan entren restaurants, quan entren cuiners famosos aquí a Formentera, pues també te fan competència a nivell de que ells són capaços de moure una red de clients, una xarxa de gent de, ja de les ciutats d'origen, cuiners de ciutats famoses de Barcelona, de Madrid, d'on siga. Ells ja tenen uns clients, tenen una capacitat de promoció, tenen cadenes de restauració, i passa igual amb els hotels.
Aquesta idea del turista que ve dirigit aquí a Formentera.
Clar,
no?
Però al final també
el perfil, no?
També ens trobem una cosa que en els darrers anys, i sobretot des del Covid, va canviar molt la tendència dels turistes, la tendència dels visitants, i la nacionalitat es va reforçar molt els turistes nacional, els turistes espanyol. Quin avantatge té el turista espanyol, que està molt a prop, que li costa menys venir, però això també és una desavantatge, perquè com li costa menys venir, pot venir menys dies. No necessita aquí quedar-se una setmana. Quan venen turistes de més en lluny, ve un turista italià, ve un turista francès, ve un turista alemany, està més dies perquè el cost que li suposa el desplaçament i el temps que ha d'invertir per venir hasta aquí, diu, hombre, ja que el faig una volta, doncs em quedo un parell de dies més. Això no són percepcions, això són dades reals que tenim a l'Observatori de Dades, per exemple, que l'estada promitja dels espanyols és quasi 2 dies més curta que les altres. I això que no tenia, allí no es té en compte, per exemple, el número de els visitants que no pernocten. Que allí, si en un NAM, doncs veiem que els espanyols és un públic que, desgraciadament, no som capaços de retenir, que venen, passen el dia i se'n tornen a Eivissa o a Dénia o on siga. Jo crec que aquí tenim l'oportunitat de dir, bueno, seguim sent atractius perquè la gent ve, però el que hem de ser és atractius perquè la gent es quedi. Que la gent pugui venir aquí a Formentera i pugui disfrutar de tot el que tenim. I aquí ja entrem una mica en el debat que han fet inclús alguna volta aquí, de què s'ha de permetre i que no. No dic sempre posava l'exemple de poder sortir i prendre una copa, però ja no és només això, és poder sortir i trobar una exposició d'art, que avui, per exemple, si n'estàvem parlant, de poder sortir i fer alguna cosa diferent, que no siga només sol i platja, restaurant i hotel, perquè al final la gent, si ve, i més és espanyol, ve en això, pues en el cap de 3 dies ja se'n pot anar. Si ve un de fora i li pots oferir una mica més de cultura, una mica més de gastronomia, que és una cosa que per ells és encara més estranya, pues ho volen disfrutar més i volen quedar més dies, i aquí és on ens hem de plantejar cada un des de la seva part, però també nosaltres com a administració ser capaços de brindar aquesta alternativa de, li pots dir oci, li pots dir entreteniment i li pots dir d'alternativa de sol i platja.
Ara al cap almenys 4 exposicions a Formentera, dues doncs, en aquest cas organitzades des del Consell, dues en recintes privats, i clar, estem a l'espera doncs, del museu a veure quan arriba a la nostra illa. Ja per acabar, en fi, com deies, a novembre ja xerrem amb dades a la mà, vam tenir un maig, podríem dir, pràcticament gloriós, boníssim, i després ha anat baixant el juliol doncs, un 3% menys pel que fa a les places doncs, hoteleres, respecte a l'empat que ja havia baixat doncs, 1%. Ja per acabar, deixem preguntar-li dues qüestions més, ja està. Per què va plegar l'advocat de l'oficina de l'habitatge? Hi ha intenció de substituir-lo?
A veure, aquí podria dar-te moltes respostes, però intentaré ser el més neutre possible, perquè jo no, realment no tinc més coneixement d'això.
I sintètic, sí,
jo
per
no
favor.
Tinc el coneixement de... Jo entenc que era una persona que com a lletrat té la possibilitat de treballar fora del Consell per un molt millor salari, vull pensar que era per això. No, sense saber les causes, jo va contactar amb jo el mateix dia, em va dir, supos que ja t'hauràs enterat, he decidit renunciar a la meva plaça, és completament lliure de fer-ho, i ja està. Era lletrat de, no només d'habitatge, habitatge al final era com una subfilial de la seva àrea, era lletrat de benestar social. Mm. En aquesta legislatura habitatge ho vàrem separar de benestar social i em vaig quedar jo la responsabilitat de l'àrea per intentar pues, fer la simbiosi entre turisme i habitatge i mostrar que han de poder conviure. També duia, bueno, també havia estat anomenat lletrat de presidència i supos que el president haurà tingut més tracte amb ell directament que jo. Quizás ell pugui donar alguna altra explicació. Independentment d'això, és un tema, no sé si de recursos humans, no sé si de serveis jurídics. El que tinc entès és que la lletrada que està ara portava recursos humans va decidir assumir la feina de...
Està substituïda.
La feina de benestar social i no tinc confirmat si també d'habitatge, que supos que sí. Igualment, la feina que feia el lletrat d'habitatge hasta ara, aquest mes que ve ja canviarà i tindrem que buscar una solució, era sobretot assessorar, i això ho pot seguir fent la tècnica que estava allí treballant, que té tot el coneixement, o quasi tot el coneixement de tants de mesos treballant juntament amb ell, i la gent pot seguir fent les consultes hasta el mateix nivell que les feia abans. L'únic que, pues, a lo millor, si no tens la resposta en el moment, pues, te la tenen cada dia següent, després de fer una consulta, però no crec que això afecti mica en el servei.
Ja per acabar, senyor Mallans, vostè es coneixia la seva situació, diríem, pública, pel que fa al Consell, segueix ocupant la seva conselleria, com dèiem, doncs, de turisme, habitatge i innovació, i segueix doncs, treballant, en aquest cas, sent, en aquest cas, discordant pel que fa a la decisió dels seus 7 companys de la Unió, dimissionaris. Clar, el que li vull preguntar... 6, disculpi. Disculpi...
No, un va ser cessat.
Ah, un va ser cessat, té tota la raó, disculpi. La pregunta és, la seva situació política es segueix considerant que forma part doncs, de la Unió, segueix explicant doncs, que treballa per responsabilitat, però que ell que segueix formant part doncs, de la Unió?
Sí, jo ja ho vaig explicar crec que en ràdio, en diversos mitjans que m'ho varen comentar, ho vaig dir l'altre dia en el plenari, que inclús el representant portaveu de Gent per Formentera en aquell moment va dir que si això era una estratègia per fer que la Unió encara estigués dins l'equip de govern. No, però simplement és el que dèiem. Va ser un moment molt delicat, va ser la previsió no la vaig veure tan clara com els meus companys. Jo tenia una situació diferent que de tots els altres. Jo era l'únic que no estava en dedicació exclusiva. Mm. Estàvem fent, i estan fent encara, un projecte que, a més, aquells dies just estaven començant dues persones per treballar-hi del directori de turisme. Molts d'altres projectes, no? Estan preparant també la carrera del 5 d'octubre, que serà la Night Run, que estrenem aquest any, i bueno, un munt de coses que s'estan fent amb molta bona fe i amb molt de voler portar coses positives per Formentera. Dins de les altres àrees, crec que podia ser el millor moment en l'estiu, que és quan, bueno, quan tots els tècnics agafen les vacances, tot... El veïm ara mateix està secretari de vacances, estan molta gent de vacances, que podia ser el millor moment per fer aquesta decisió. Mai hi ha un moment correcte, mai hi ha un moment perfecte. però jo vaig considerar que no... que si jo m'anava en aquell moment, tota la feina que havia fet fins ara es perdria, que tot el que havíem estat intentant canviar, no només que es perdria, sinó que no es podria recuperar, perquè al final hi havia contractes, hi havia projectes que estaven com a meitat de camí i que prenent aquella decisió s'hagués perdut tot i es mal hagués estat irreparable. No puc dir gaire cosa més, tampoc.
Llavors, vostè creu que s'ha comportat o ha tingut una actitud responsable en relació a la seva feina i en relació a la ciutadania de Formentera?
Però jo crec que l'hem tingut tots. Al final, és el que et dic, jo no estava en dedicació exclusiva, jo no estava en junta de govern, jo no tenia les responsabilitats que tenien tots els altres companys de la Unió. Ells eren... al final també eren víctimes d'una situació en què, bueno, ho van veure tots, en el plenari crec que va ser de juny o de maig, on es va demanar per unanimitat, 16 contra 1, que s'aprovessin el procediment normal per adjudicar uns quioscos, una cosa que era... bueno, que de fet és la cosa més identificativa a nivell turístic de Formentera, no? I veiem com hi havia una persona que no estava per la labor de continuar, veiem com, inclús estant ells en junta de govern, no podien fer res, i ells en aquell moment varen trobar la situació de que estiguessin o no estiguessin, dava igual, perquè al final la decisió la prenia una altra persona, i prendre o autoritzar o firmar sobre una decisió sobre la que no estàs d'acord, sobre la que no hi creus, sobre la que penses que pots tenir conseqüències legals, perquè al final no oblidem que tot el que es firma allí té unes conseqüències legals i unes responsabilitats, és molt delicat. Jo, per sort, estava en el 90%, no tinc dedicació exclusiva, no tinc la possibilitat d'entrar en junta de govern, perquè no, perquè així ho vaig decidir des del primer dia que me varen venir a tocar la porta per parlar-me d'entrar en política. I tots els altres companys, sí.
Doncs jo ho entenc.
Ells van ser responsables, perquè el que tu no pots és ser partícipe d'una cosa en la que no hi creus.
Jo ho entenc, els seus companys de la Unió, entenc que se segueix reunint amb ells i que políticament se sent de vores d'ells.
Evidentment, jo ho he dit en tots els actes, en tots els plens i en totes les entrevistes, i ho seguiré dient.
I com és la relació amb el president?
Essencial. Al final, jo, per exemple, avui li he escrit que hi havia un parell de queixes i un parell de coses que s'havien de solucionar perquè no l'he trobat per allí, no sé si estaria reunit o què estaria fent, i bueno, hem parlat alguna volta de coses que han anat sortint, el tema de licitacions que hi havia allí pel mig, i bueno, al final tu, això és com tot, vas a classe i pots no dur-te bé amb un professor, pots no dur-te bé amb un company, però has d'anar a classe. I home, doncs m'ha tocat aquest paper, és un paper que no m'agrada mica, és veritat, perquè jo al final... estava molt bé en el sector privat, estava treballant en l'empresa familiar, a més, ja molts ho saben, jo havia obert un bar i estava treballant supertranquil tot l'any i no necessitava aquests mals de cap, però al final ara ja t'ho prens quasi a personal i veus que es poden canviar les coses, que costa molt d'esforç, però dius, si sempre he criticat que això no es feia i ara tens l'oportunitat de fer-ho, doncs m'ha tocat fer-ho.
Moltíssimes gràcies. Si no passa res abans, citem d'aquí a 3 mesos aproximadament, potser haurem de parlar abans, almenys per parlar d'aquestes dades ja objectives de la temporada turística i també tenint els resultats d'aquesta primera experiència amb un inspector de turisme a la nostra illa. Moltíssimes gràcies, conseller Mayans.
Moltes gràcies i que tingueu tots molt bon dia.